Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Educació posarà en marxa un programa per promoure l'alfabetització mediàtica i el pensament crític entre els alumnes i ho farà amb la col·laboració del món local. Aquest nou programa, que es diu Fes el Clic, es posarà en marxa el proper curs en una vintena de centres educatius com a prova pilot. L'objectiu és formar joves crítics informats davant d'un món de fake news i continguts no contrastats. De moment, tindrà una durada de 3 cursos i es farà a primària i secundària. Ho ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, en una jornada d'educació mediàtica de la xarxa on ha demanat la col·laboració dels mitjans de proximitat.
Coordinem-nos, organitzem-nos, trobem punts en comú i de ben segur que aconseguirem formar unes generacions que creixin amb una alfabetització mediàtica que enforteixi també la nostra democràcia. Necessitem que ens ajudeu, en definitiva, a formar ciutadans i ciutadanes cada cop més competents i amb esperit crític en el marc de l'entorn digital actual.
Els Mossos d'Esquadra han detingut 11 persones aquest matí al barri de la Mina Sant Adrià de Besòs en el marc d'una operació relacionada amb el tiroteig del passat 7 de gener i amb delictes de tràfic de drogues. Els agents, un total de 350, s'han desplegat al barri cap a les 6 del matí amb unitats especialitzades. En l'operació s'ha fet una quinzena d'escorcolls i s'han decomissat 9 armes de foc, substàncies estupefaents i diners en efectiu. Més temes encara, anem a l'àmbit sanitari perquè l'Hospital Germans Trias i Pujol estrena el primer robot endoscòpic pulmonar d'Espanya. Arriba a nòduls pulmonars molt petits, on fins ara només s'hi podia arribar amb una cirurgia oberta. El robot opera de forma no invasiva, amb precisió i seguretat, i evita radioteràpies innecessàries per a persones que en realitat no tenen càncer, però a qui no s'ha pogut analitzar el tumor per el seu petit tamany o difícil localització. El robot l'ha portat una fundació privada i Can Ruti a Badalona ja l'ha utilitzat almenys en 4 pacients fins ara. I a la plana internacional, l'alta representant de la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, ha criticat les condicions imposades pel president de Rússia, Vladimir Putin, per posar fi a l'agressió sobre Ucraïna i ha assegurat que evidencien el seu rebuig a un eventual acord de pau. A la seva arribada a la reunió de ministres dels exteriors dels 27, que se celebra avui a Brussel·les, la cap de la diplomàcia europea ha afirmat que els 27 aplaudeixen el resultat de les converses entre Ucraïna i els Estats Units a l'Aràbia Saudita, però han advertit que les exigències de Putin demostren que ara per ara no vol la pau.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 17 de març i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, un temps que està sent ben variable. Ha començat el dia amb molts núvols a les comarques de Girona, amb també núvols molt baixos i boires a la Catalunya Central i Lleida, i a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'han anat trencant, però no del tot. De fet, en alguns racons de l'Ebre, sobretot, al llarg de les immediates hores aniran apareixent més núvols, fins i tot al sud de l'Ebre, amb alguna pluja feble, i també els núvols no s'acabaran de desfer de les muntanyes de la Serralada Transversal, del Prepirineu o de les muntanyes interiors de Barcelona. En general, tindrem més moments de clarianes que faran que la tarda acabi sent un palet més amable que no pas les últimes hores. Igualment, no s'acabarà d'enfilar gaire el mercuri. Pel que fa demà, una altra vegada més núvols. Ja al matí alguna pluja a l'Ebre, al migdia fins al Pla de Lleida i també a les comarques del nord de Girona, bàsicament a l'Empordà. Serà la nit ja de demà, cap a dimecres, quan la pluja torni a abraçar molt més territori. Ho anirem seguint a la xarxa.
Avui al Connectats aprofundirem en la tasca de les ADFs en la prevenció d'incendis. Parlarem amb Iñaki Ferreira, president de l'ADF Sant Cugat. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva dels dilluns per analitzar el que ens ha deixat el cap de setmana. A partir de les 5 coneixerem l'artista visual santcugatenca Tatiana Blanquer. Continuarem amb l'empresa per destacar el reconeixement a Kida com a millor startup de l'any i parlarem precisament amb el seu CEO, l'Oriol Fuertes. Acabarem amb cultura per conversar amb l'editora de les Hores, Maria Sempere, sobre les últimes novetats de l'editorial de cara a Sant Jordi. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda, Ruth Bernon Martín és la nova regidora de Tot per Terrassa a l'Ajuntament i ha pres possessió del seu càrrec aquest dilluns en un breu ple extraordinari. La nova responsable de Gent Gran, Protecció Civil i Via Pública ha promès el càrrec al Saló de Plens del Consistori Agarenc en un acte en què l'alcalde Jordi Ballart li ha donat la benvinguda en nom de tota la corporació municipal i li ha desitjat molta sort i encerts en aquesta nova etapa. Ruth Bernon entra a formar part del consistori terrassenc després de la renúncia del passat mes de febrer de Maixa Balcells, que va ser número 2 de la formació que governa la ciutat en les passades eleccions municipals. Aquest canvi ha obligat el govern local a fer la tercera reorganització del cartipàs en el que portem de mandat. La flamant regidora té una llarga vinculació amb el món veïnal i associatiu de la ciutat. A més, és membre de la comissió i la taula de Rieres de Terrassa i ha format part de la Federació d'Associacions Veïnals.
Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. La xarxa Unión ha reconegut el Centre Especial de Treball i Ocupacional de Sabadell, CIPO, i també a l'empresa Nester, una startup local però amb projecció internacional. Arnau Bonada, president de la xarxa Unión, ha destacat diversos valors de cadascuna de les dues empreses i en el cas de CIPO ha posat l'accent en la seva tasca social com a entitat del tercer sector, mentre que en el cas de Nester ha destacat el seu lideratge en el sector immobiliari i tecnològic. Per tot plegat, valors que promocionen el nom de Sabadell més enllà de les fronteres de la ciutat i també de la comarca.
Sabadell és una ciutat d'oportunitats i amb molt talent i que hi ha un ecosistema de talent, de tecnologia, de sinergies amb universitat, amb el sector públic, amb el sector privat, amb les entitats empresarials, que tot plegat doncs, genera un caldo de cultiu doncs, business friendly i que tot aquest talent doncs, es pot catapultar i assolir aquestes fites.
L'entrega dels guardons es farà el 27 de març en un sopar al restaurant Cucufata de Sabadell.
Gràcies, Júlia. I ara anem fins al litoral. Badalona, Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Un grup de veïns del barri del Remei, amb el suport del govern local, han aconseguit desallotjar en 36 hores una dona que havia ocupat un pis del carrer Guifré aquest cap de setmana. L'acció veïnal va consistir en fer pressió a l'ocupant. Per això es van organitzar amb guàrdies dia i nit i juntament amb la presència de la Guàrdia Urbana de Badalona, membres del govern i del mateix alcalde, van poder fer fora la dona que va abandonar l'immoble al matí de diumenge. L'alcalde Xavier García Albiol, un cop acabat l'episodi, ha donat les gràcies als veïns per la seva implicació i per evitar una ocupació de les tantes que hi ha al barri. Insisteix, a més, que les lleis no protegeixen ni els veïns ni els propietaris de les ocupacions. L'escoltem.
Haremos el seguir con todos los resolviendo, intentar resolver todos los problemas. Tenemos una ley que es una vergüenza, ya os lo he dicho. Es una ley que es una vergüenza que beneficia a aquellos que ocupan frente a los vecinos y frente a los propietarios, pero en este caso yo creo que habéis hecho un gran trabajo. Hemos estado a vuestro lado y se ha conseguido pues, que el sentido común y la justicia acabe imponiéndose.
L'alcalde també ha titllat la situació de vergonyosa i ha assegurat que seguirà lluitant per evitar aquests casos, tot i que ha lamentat l'alt preu dels lloguers en aquesta zona de la ciutat, tal i com han corroborat els mateixos veïns.
Gràcies, Anna. Continuem des del litoral ara, des del Prat de Llobregat. Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
Bona tarda. L'ACAP s'ha estrenat el Paraula de Dones 2025, un procés col·laboratiu que pretén fer valer la creació i expressió a la ciutat des d'una perspectiva de gènere. L'edició d'enguany ha estat liderada per la folklòrica, copletista i dandi Glòria Rivera i ha rebut el nom d'Acadèmia Copletista.
Aquest show té números des de Lina Morgan a Núria Feliu, cançons que elles s'han adaptat, lletres que s'han fet seves i que les lletres són completament diferents al número original. Hi ha de tot, vull dir que hi ha típic couplet com Lina Morgan, però també hi ha reines del pop, hi ha de tot. I sobretot doncs, aquesta divinificació d'elles mateixes que estiguin estupendes des del minut zero.
El Paraula de Dones el protagonitzen 14 dones del Prat. Aquesta edició ha comptat amb una nit de karaoke, coreografies i humor satíric que ha fet gaudir a una capsa plena de gom a gom.
Gràcies, Rocío. I anem ara fins a Castellà del Vallès. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Castellà, l'Associació de Propietaris Forestals de Castellà, Gallifa i Sant Llorenç Savall i la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals Boscat han acordat prorrogar 4 anys més el conveni que desenvolupa el projecte Cuidem el Bosc. El bosc ens cuida. L'objectiu és continuar impulsant actuacions de prevenció d'incendis i d'adaptació dels boscos al canvi climàtic. En els darrers 4 anys s'ha actuat en 188 hectàrees, el 23% de les 806 hectàrees incloses a les àrees de foment de la gestió forestal. L'Ajuntament ha finançat un 56% dels treballs executats entre 2021 i 2024 amb una aportació de 322.000 euros dels 580.000 invertits en el projecte fins ara.
Gràcies, Rocío. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat, avui de la mà de Sara Vella.
Leo és un nen de Sant Cugat de 13 anys que des de fa un any es troba sota la custòdia exclusiva de la seva mare, Henry García, tal com van recollir les cautelars del jutjat de primera instància i instrucció número 6 de Rubí. Durant aquest temps, les visites amb el seu pare s'han realitzat en una oficina dels serveis tècnics de punt de trobada. Ara, alerta a la mare, el magistrat ha capgirat la situació. Interpreta que la dona està manipulant l'infant i li retira la pàtria potestat, malgrat que el menor ha manifestat per escrit la voluntat de quedar-se amb ella. Ho explica la mateixa mare a Cugat Media.
Me dieron la exclusiva, o sea, creyeron al niño, hablaron con el niño, todas las pruebas que aporté y demás. Ahora, un año después, el mismo juez ha decidido quitarme totalmente todo, sin ningún tipo de prueba objetiva. Solamente con la valoración del padre de que yo manipulo a mi hijo. Entonces me han quitado patria potestat.
El traspàs efectiu de la custòdia havia de fer-se aquest diumenge a l'oficina de Sant Cugat als serveis tècnics de punt de trobada. De moment, però, l'infant, que s'ha mantingut a l'interior del cotxe en tot moment, ha imposat la seva decisió de quedar-se amb la mare. Al lloc s'hi han desplaçat 4 agents dels Mossos d'Esquadra i 3 de la policia local. El cos de seguretat català comunicarà al jutjat com ha quedat la situació. García tem que el magistrat ordeni que la custòdia del seu fill li sigui retirada per la força. Cugat Media, que ha seguit in situ l'episodi d'aquest diumenge, ha ofert al pare la possibilitat de dir la seva, però ho ha declinat i es remet a la decisió del jutge.
A la tarda, no et desconnectis. Connectar. Les ADFs tenen un paper fonamental en la prevenció i extinció d'incendis. Avui al Connectats aprofundirem en aquesta tasca que fan les agrupacions i ho farem de la mà d'Iñaki Ferreira, president de l'ADF Sant Cugat. Iñaki, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Abans de tot, us hem de donar l'enhorabona, us hem de felicitar, perquè el jurat dels Premis Sant Cugat de l'any 2024 ha decidit guardonar l'ADF i també els voluntaris de Protecció Civil per la vostra implicació en ajudar els afectats de la Dana al País Valencià el passat mes d'octubre. Us vau desplaçar fins a Montcada i a Picanya, uns i altres, per ajudar a les tasques de neteja i el restabliment d'alguns serveis bàsics. Com senta aquest reconeixement?
Molt contents, i al principi, en quan t'ho diuen, et quedes una mica xocat perquè no ho esperes, no? Però sí que la veritat que un reconeixement d'aquesta magnitud, i més aquí a Sant Cugat, estem supercontents tots els voluntaris.
I per vosaltres, pel cos, què representa per l'agrupació?
Sí, la veritat que sobretot de cara a qualsevol reconeixement, perquè a la fi i al cap els voluntaris fem les coses perquè ens surt del cor. Aleshores, un reconeixement públic d'una administració o de qualsevol altra entitat, per poc que sigui, doncs, ens ajuda a tirar encara amb més ganes endavant tots els projectes que tenim.
Bé, doncs ara sí, entrem en matèria i aquest dissabte comença precisament la campanya de prohibició de foc al bosc. Quines són les principals mesures que l'ADF de Sant Cugat està implementant per preparar-se per a la temporada del risc?
Bé, nosaltres, en principi, a mesura de que tenim la previsió del dia d'abans que ens indica el perill d'incendi que tenim al dia i el pla alfa que també tenim, anem incorporant més presència sobre territori en aquest aspecte i més vigilància, sobretot insistència de vigilància en totes les zones de tot el nostre municipi, que com tothom sap és un municipi d'alt risc d'incendi forestal, i intentem doncs conjuntament amb altres cossos, els companys de policia local, d'agents rurals, de protecció civil, nosaltres, anar fent un seguiment de les possibles incidències que puguin sortir, des de columnes de fum hasta trucades que entrin del 112 d'un veí fer una barbacoa, un veí fer una crema, i informar de quines són les prohibicions que n'hi ha des de demà mateix.
I ara que parlaves d'aquesta col·laboració, parlem precisament d'aquesta coordinació de les diferents brigades i voluntaris d'ADF per garantir la seguretat dels boscos.
Sí, la veritat que per nosaltres és fonamental. Després de molts anys d'experiència amb això, hem aconseguit veure clarament de que poder organitzar tota la xarxa de vigilància conjuntament aquí a Sant Cugat tenim l'avantatge de que d'aquí poquet també començaran les torres de vigilància del Parc de Collserola. Aquestes torres que tenim al municipi, que tenen una fiabilitat important per nosaltres i que està a l'escolta des d'ADFs fins a bombers, que són capaces de tirar columnes de fum en zones on triangulen amb diferents eines que tenen i ens donen amb una precisió molt exacta on hi ha una columna de fum al municipi. Això ja és un fet col·laboratiu 100%, no? I per nosaltres i per la resta de cossos que treballen el dia a dia, doncs amb el que és la prevenció, és fonamental. La xarxa que s'ha creat, la veritat que aquí en concret i amb el territori funciona molt i molt bé.
I està molt definit el paper de cadascú, no?
Sí, i tant. Nosaltres com a ADF, com a grup d'intervenció i emergències de l'ADF, una de les nostres principals tasques és la primera intervenció, localització de la columna de fum, en cas de que ho sigui, una columna de fum que ha quedat doncs, o hagi entrat pel 112 o, com et comentava Carme, per les Torres de Guaita, o un ciutadà que hi truca, o la veiem nosaltres en una de les nostres rutes de vigilància, l'aproximació a aquesta columna de fum, la verificació, i en cas de que sigui un conat d'incendi, fer la primera intervenció a l'espera de l'arribada del cos de bombers.
I quins són els riscos més grans que es volen evitar amb aquesta campanya que comença demà dissabte?
Realment, el que puguin ser conductes amb una miqueta, diguéssim, d'un risc potencial d'incendi forestal. Qualsevol actuació que es pugui realitzar en zones properes, tenint en compte el dels 500 metres de massa forestal, que és el que ens diu la normativa, no? Normativa que es pot veure i publicada a la web de l'Ajuntament o de la Generalitat o fins i tot de la Diputació. És a dir, hi ha moltes eines perquè qualsevol ciutadà pugui buscar informació de quines són les restriccions i en aquest cas, com nosaltres hem cobrat, amb menys de 500 metres de massa forestal, doncs ens aplica la norma. Actuacions tan senzilles com una barbacoa, la utilització d'una serra radial d'aquestes per tallar metall, un bufador d'herba, qualsevol activitat amb risc d'incendi potencial, tenim que ser curosos i intentar evitar-les, sobretot durant els moments més complexos en les que no tinguem pluges, no és el cas d'avui, en què no tinguem pluges, la sequera, dies de molta calor, amb vent, intentar evitar-les. I sobretot les cremes de rostolls, que avui en dia, com ja sabem, es té que demanar autorització durant la campanya i fora del pla de la campanya una notificació, però que mica en mica el seu municipi de risc d'incendi. Nosaltres agraïm a tots els ciutadans que no ho cremin.
En quina situació es troben els boscos de Sant Cugat ara mateix?
Mica en mica va millorant. Va plovent, ens va aguantant, ens va donant una aportació d'humitat a la zona forestal. Sí que és veritat que venim d'una sequera estructural bastant important, a la qual hi ha hagut una mortalitat, podríem dir, important de certes espècies de vegetació. Hi ha zones que estan realment tocades, que han quedat molt seques. Aquesta pluja el que farà és créixer la vegetació fina i si segueix plovent ens anirà mantenint, però en el moment en què deixi de ploure i comencem a tindre temperatures elevades, aquesta vegetació fina secarà, s'acabarà secant i bé, tornarem a entrar en el rol de tindre doncs, vegetació disponible per incendi i bé, ser curosos en aquest aspecte, en quan estiguem al medi, tindre els ulls ben oberts.
I ara parlaves de pluges, i precisament la pluja d'avui, com la de les últimes setmanes, han suposat un canvi, no?, en l'estat de, dels boscos. Per tant, les perspectives de cara al risc d'incendi també van variant, no?
Correcte, sí, perquè anem veient realment el dia a dia, no? I sí que anirem veient aquestes pluges, quina afectació tenen envers la vegetació. La veritat que ara és important perquè anem veient una humificació, no? És a dir, va guanyant humitat la zona forestal. Aleshores, bueno, dintre del seu període ens va donant una aportació d'aigua i si segueix amb aquesta tònica anirem bé. Anirem força bé. Si hi ha algun canvi, doncs ho tindrem que anar seguint, no? Sí que és veritat que el cos d'agents rurals tenen un sistema important sobre territori que fan els controls d'humitat a la vegetació, tenen un seguit d'operatives que ens indica molt clarament d'un dia per l'altre i amb força temps cap a quin escenari podem anar-nos adreçant en algunes zones del territori. I bé, gràcies a aquests sistemes de detecció, conjuntament també amb la gent del GRAF, del Grup de Recolzament d'Actuacions Forestals de Bombers, que controlen molt el tema de com estan els boscos actualment, i tenim informació que ens traslladem uns a altres, tenim una certa tranquil·litat en aquest aspecte perquè amb temps podem preveure com podem anar a tenir la vegetació.
Dit això, quins diries que són els principals reptes a què s'enfronten aquest any, bueno, a què ens enfrontem aquest any en comparació amb altres?
Jo diria que pràcticament estem molt semblants a les campanyes anteriors, perquè és el que parlàvem l'altre dia també amb el cap de bombers de Rubí, en Roger Llinàs, que justament la campanya anterior pintava molt malament i s'ha anat poder passant de puntetes, però s'ha aconseguit passar una campanya forestal que pintava molt malament. A vegades, unes campanyes com les que iniciem ara, amb una campanya amb certa humitat i de més, ens pot fer un gir en algun moment, per això cal estar atents. És el que comentàvem, no? Veure com està realment la vegetació, d'on venim, cap a on anem, i si segueix plovent, pues, bueno, anirem guanyant la partida, no? Estem en el minuto de partit. Comencem.
Acaba de començar.
Sí.
I què hauria de tenir en compte la ciutadania que vulgui gaudir de les àrees forestals aquest estiu?
Ser molt curosos. Nosaltres sí que demanem un màxim respecte a la zona vegetacial, a totes les zones vegetals i les zones forestals que tenim, no només al municipi, qualsevol punt del territori. Bàsicament per això, perquè una negligència molt petita en un lloc determinat et pot provocar un incendi que s'escapa i se't fa molt, molt, molt gran. Aleshores, ser curosos, respectar el medi i sobretot gaudir-lo, que és el que més importa, poder gaudir el medi, però ser respectuós.
Abans parlàvem de la coordinació entre cossos. És ara, en aquesta època, quan comencen la campanya de prohibició de fer foc al bosc, com quan comença la campanya de contra incendis, que manteniu més relació o la relació és sostinguda i es manté sempre al mateix nivell entre vosaltres?
Nosaltres intentem, a nivell, per exemple, de defes a tot el territori, intentem mantenir sempre la nostra relació, ja que això ens manté actius. Mantenir-nos actius perquè durant la campanya d'hivern hi ha defes que es dediquen a fer prevenció, desbrossatges, nosaltres també els fem, desbrossatges preventius, perimetrals, en zones d'urbanització, i operativament ens interessa doncs, estar tots una miqueta al dia. Hi ha ADFs de les zones que sí que durant l'hivern es relaxen una mica més, però nosaltres intentem mantenir una miqueta aquest nivell de coordinació amb tots i amb la resta de cossos. De fet, nosaltres aquí a Sant Cugat, com treballem de manera normal amb la policia local, amb agents rurals de manera molt ordinària, aleshores, per mi, tot l'any mantenir aquesta bona connexió, igual que amb els companys de bombers, és fonamental.
I a nivell de recursos, com s'organitza l'ADF per garantir una resposta ràpida en cas d'emergència relacionada amb els focs?
Sí, nosaltres a nivell dels dies que ja estem veient d'un dia anterior o probablement una setmana vista que tindrem una situació complexa, augmentem els recursos, tant personals com operatius, siguin vehicles de primera intervenció com personal per reforçar aquell dia concret. o aquell seguit de dies concrets. Pensa, Carme, que, per exemple, en un dia que tinguem una certa incidència o un detectat un incendi, aquest incendi se't pot fer d'unes dimensions determinades a la qual tens que abocar molta més quantitat de recursos. Nosaltres, com a voluntaris, tenim aquest hàndicap, no? que els companys venen i van a treballar, el dia de després no. Intentes mantenir doncs, l'estructura el més ferma possible. Així ho fem tots, és a dir, intentem mantenir els dies de més risc molt més ulls i molt més personal i mitjans al territori.
Si parlem de les causes, quines diries que són les principals causes d'incendi forestal a la zona que vosaltres teniu com a lloc de feina, no?
Sí. Nosaltres, justament l'altre dia, també és el que et comentava, el que comentàvem amb el cap de bombers. Les negligències naturals, pròpiament dites, són els llamps. Els llamps són la primera causa i única que hi ha de manera natural que es provoquen els incendis. La resta, negligències, persones, accidents...
Que es poden evitar.
Evidentment, el que comentàvem, no? El moment de dir, oi, quin dia més maco fa avui, anem a fer una barbacoa, però estem a 35 graus de temperatura, amb una miqueta de ventet, bueno, que és una marinada comuna, no passa res. Ens juntem 4 o 5 amics a casa, ens descuidem, salta una guspira, ens enganxa la Valla de Bruc i d'aquesta Valla de Bruc. El que havia de començar un dia festiu i agradable entre amics, se'ns ha passat a ser un dia que ens hem emportat un ensurt. Si, gràcies a Déu, només es queda amb la valla, però normalment no acostuma a ser així i aquest incendi marxa.
Anem acabant. I sí que m'agradaria preguntar-te per el que suposaria un escenari ideal. Com creus que podria millorar la col·laboració entre la ciutadania i les autoritats per prevenir els incendis forestals?
Jo crec, ho parlàvem també l'altre dia amb els companys, que ens estem donant compte de que la ciutadania, aquí a Sant Cugat, però en moltes altres zones, sobretot perquè tenim barris de muntanya, que la gent hi viu molt, les Planes, la Floresta, Vall d'Oreig, Can Barata, en algunes zones de Mirasol i Majaner, està la gent molt conscienciada, Carme, cada cop més. Veiem que la gent, allò de fer les cremes, els dies de molt risc no fer una barbacoa, la gent està començant a agafar una certa inquietud real, tot i que no el tens aquell dia d'incendi, però comences a notar aquesta percepció de que vius en un lloc molt bonic, en una ciutat molt propera a la zona forestal, com moltes altres zones de Catalunya, però que creen consciència. Sí que és veritat que el fet de que l'Ajuntament faci unes bones campanyes, tot el personal operatiu de Protecció Civil, Policia Local, l'ADF, estiguin patrullant el territori, et vegin, piquis a la porta, li entreguis un díptic, parlis amb aquell veí, ell et pot contrarrestar dient, escolta, mira, jo vull algunes mesures més de protecció per mi. L'Ajuntament està fent una feina molt important en aquest aspecte. Jo crec que s'està aconseguint fer alguna cosa molt, molt, molt interessant.
Bé, doncs ens cal desitjar que això continuï, que continuï aquesta feina, que aquesta feina doncs, continuï calant i continuï donant els seus fruits. Iñaki, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un dia més. Que vagi molt bé.
A vosaltres, bon dia.
Bona campanya.
Igualment.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Mig minut i arribarem a 4:45 de la tarda. Temps per analitzar la jornada esportiva del cap de setmana. No només futbol, sinó en aquesta ocasió una mica més poliesportiva amb una mica de motor. Anem a saludar els tertulians d'aquest dilluns. Miqui Romagosa, redactor d'Esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Molt bona tarda, com estàs?
Hola, Carme, què tal? Molt bona tarda.
Bé?
Sí, 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 fantàstic. Suposo que a Sabadell una mica millor que a Terrassa, però...
Sí?
Però bueno, és el que toca.
Anem a preguntar, sí, sí, sí. Raül Chao, periodista, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Per aquí a Sabadell ha tornat a sortir el sol, és a dir, clar, després de 122 dies després torna a guanyar el Sabadell a casa. 122 dies després, a dir, imagina tot el que ha pogut passar.
Ha plogut, eh?
Ha saludat Saturant, eh?
Ha plogut.
Bona tarda, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Bueno, vosaltres esteu entretinguts, però per una altra cosa, no? És a dir, que el director esportiu surt abans i coses d'aquestes, que, mare meva.
Ostres.
Sí, home, tenia pressa. És que agafa vol molt just, bueno, i clar.
O potser després, anava a la platja, no?
Tinc un missatge per vosaltres, eh? Ara us el comento.
Sí? Me l'ha enviat... El director esportiu? O...
No, no, me l'ha enviat un tertulià que és molt del Barça. Ara us el comparteixo. Joan Muñoz, periodista, molt bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Com estàs?
Molt bé, també. Aquí també, a mi casa, sembla que surt el sol.
Bé, tenim una qualitat així una miqueta... A veure si podem millorar-la. Vinga, mira, us trasllado el missatge. El missatge que em feia arribar l'Eduard, el soci del Barça, que l'hem tingut... de tant en tant a la tertúlia, ens ha donat la data en què el Barça serà campió.
És el de la setmana passada? És el que va estar la setmana passada?
Sí, sí, sí. Sí.
Apunteu la data, ho dic per si a lo millor el podem contractar com a bruixot. Eh? La data és la del 14 de maig, que casualment és partit de Lliga davant de l'Espanyol. Ni clàssic ni derbi, perquè
abans del clàssic, perquè el clàssic és l'antepenúltima jornada, no?
No tinc el calendari, home, no t'ho puc confirmar.
Ho miro ara mateix, perquè sé que el clàssic és l'antepenúltima jornada.
No, però això és una jornada, diria que és intersetmanal, aquesta, la del 14 de maig. Però en qualsevol cas, no us preocupeu, perquè segur que...
Sí, mira, és l'antepenúltima jornada, perquè la d'abans és la del clàssic. És a dir, 11 de maig, Barça-Madrid, i entre setmana, Espanyol-Barça.
Val, doncs, segons ell, el 14 de maig serà quan es proclami campió. I vaja, que ja comença a veure mans negres, eh? Perquè diu que el partit davant l'Osasuna, que està pendent de jugar-se a Montjuïc, que precisament amb una data que no s'escau massa bé pel Barça, ja que no tindrà ni Araujo ni Rafinha.
Aquest missatge arriba a passar amb el 2-0 de l'Atleti de Madrid i m'agradaria saber
si era aquest el desenllaç. No, és posterior al 2-0.
Ah, per això.
Hagués estat després d'aquell partit, no?
Jo suposo que quan se'n va anar a dormir va fer aquesta reflexió.
Sí, sí,
de totes maneres, bueno, alguna altra...
I ara pensant en aquell calendari, quins tres dies, eh? És a dir, Barça-Madrid, Espanyol-Barça, és a dir, allà pots guanyar una lliga o te'n pots acomiadar d'una. És a dir, mare meva, ja comentarem ara quan arribi aquells dies, però m'han entrat moltes ganes que arribin aquells dies, perquè són dos trossos de partits.
Bé, doncs la segona part del missatge ja no és tan agradable, sobretot pels seguidors pericos, perquè la sentència és, segons ell, que l'Espanyol baixarà. Precisament parlant de la Lliga.
Bueno, la setmana passada va dir que el Girona guanyava fàcil i no va ser així, que el Madrid sortia fàcil, no va ser així, és a dir...
Però tampoc no...
Esperem a la Lliga, que també tenim un triplet pel mig.
L'hem de salvar algun error, també, no?
Jo sí.
Home, els bruixots també s'equivoquen de tant en tant, eh?
Oi, tant. Ah, per això.
Però els encerts acostumen a ser d'aquells de traca. O sigui que esperem, perquè ens va prometre dos triplets. El del Barça masculí i el Barça femení. Dit això, estem més que entretinguts... Estem més que entretinguts amb aquesta lliga, sobretot després de veure el partit d'ahir a les 9 del vespre entre l'Atlètic de Madrid i el Barça, que semblava
que...
Sí, són enfrontaments. I la veritat és que, tal com anava el partit fins al minut 70 i poc, no donàvem gaire pel Barça en aquell partit, que més d'un s'hauria conformat amb un empat, no? Per allò de mantenir les distàncies a favor. Però, escolteu, va donar un gir al partit que va ser un escàndol. Això, com vosaltres acostumeu a dir, va ser un cop sobre la taula del Barça. Penseu que el Barça ja s'està mostrant com el ferm candidat al títol de Lliga?
Sí, jo crec que el Barça va eliminar un possible candidat, que és l'Atlético de Madrid, no? Perquè jo crec que ahir amb la victòria del conjunt de Flick al Metropolitano va deixar fora de joc a l'Atlético de Madrid. Per mi hi ha dos maneres de... Hi ha dos partits dintre del mateix match, no? Que és a dir, fins al minut 70, que és, jo crec que un Atlético de Madrid un pèl una mica superior, que va aprofitar les seves ocasions i tal, però a partir de que va marcar el Barça el primer gol... el primer gol de Lewandowski, després sí. Ferran, que jo crec que Ferran és l'home del partit, perquè crec que ell canvia absolutament tot, destrossa el moviment d'anteriorment del Barça, perquè només amb Lewandowski fixava molt bé els davanters, però Ferran entra per tots els jocs possibles i el seu gol de cap és un gol de dir, ostres, per on entra Ferran, i entra Ferran perfectament, i per mi ahir guanya el partit Flick, perquè a mi m'estava estranyant, dir, ostres, per què Flick no fa canvis, i els va fer tard, però li van sortir molt bé, al contrari que el Xolo, que va acabar fent molt, va entrar Riquelme, que feia bastant de temps que no jugava, i que no li va sortir amb la tecla.
Vinga, més opinions, Miqui.
Sí, jo crec que ahir va ser un dels partits que qui queda una mica retratat, com va passar en el partit de la Champions, en alguns moments és Simeone, no? Jo crec que ahir Simeone novament doncs, no va ser capaç de saber gestionar un resultat favorable, i al Barça, quan li deixes un pam de terreny, li deixes reaccionar, el deixes viu, doncs passa el que passa, i ahir... Doncs el Barça va veure com l'Atleti de Madrid amb el 2-0, doncs semblava que ja estava el partit fet, i va fer una cosa doncs, que l'Atleti de Madrid no sap gestionar, que és quan encaixa un gol ràpid, doncs la seva reacció no és gaire bona, i ahir el Barça doncs, ho va aprofitar, ja va passar al camp del Getafe, tot i que va haver una expulsió i el partit no va ser del tot igual, però el Barça va demostrar també que Ferit doncs, és un equip que s'ha de tenir molt en compte.
Joan, t'hem recuperat, sí?
M'has recuperat, m'escoltes millor.
Una mica millor, ens faltaria una mica de volum, aquesta línia. Una miqueta de volum, a veure si et podem tenir al nivell dels dos tertulians, el Joan i el...
Arriba a ser el Raül quan ha saludat i tindria molt volum, no?
Vinga, Joan, com veus el Barça després del partit d'ahir?
A mi em sembla que sí que pot ser un cert cop sobre la taula, però només respecte a l'Atlètic de Madrid. A mi em sembla que el Barça està molt bé, evidentment, il·lusionar-se i pensar que, evidentment, sou... O sigui, el Barça a mi em sembla el clar candidat a la Lliga, més que res perquè és l'equip que millor juga i porta sent l'equip que millor juga tota la temporada. Bé, ara venen uns mesos que el Barça no ha vist, que és combinar partits més exigents de la Champions, partits molt exigents a la Copa i partits molt de seguit a la Lliga. A més, amb el que ha passat amb el tema del calendari amb el partit de l'Osasuna, no serà tan fàcil. Al final pots anar perdent efectius, ja casa dos sembla que es perdrà el que queda de temporada.
Dos mesos, Iñigo, sí.
Iñigo està tocat. Sí, sí. Bé, no està tot fet. El Madrid ha demostrat una cosa, que és que guanya jugant malament. Que no trobi alguna cosa Ancelotti d'aquí al que queda de temporada i que el Madrid agafi com aquest punt de guanyar jugant millor i amb més solvència que ho està fent últimament, i que el Barça no es deixi punts. Al final només són 3 punts de diferència, encara queda aquest partit entre tots dos equips. Bé, jo crec que el Barça va molt encaminat a guanyar la Lliga, però no molt més que el Madrid, i que serà una cosa de dos.
Doncs sí, caldrà anar seguint, com deia el Xolo, però jornada a jornada, partit a partit, a veure com va evolucionant fins a final de Lliga. Digues, Raül.
El que està dient el Joan, per mi, qui dictarà sentències és la Champions. Perquè si els dos van passant rondes, això ho acabaran pagant, perquè la Champions és molt dura, és a dir, són partits rere setmana, quan tornin d'aquesta aturada de seleccions, tenen la tornada de la Copa del Rei, que sembla que va fer ja 3 mesos, però fa un mes que estaven jugant el partit del 4-4 a Montjuïc entre el Barça i l'Atlético Madrid, que l'Atlético Madrid allà sí que sí es juga, possiblement està en una final, perquè la Lliga i la Champions ho tenen, bueno, la Champions impossible i la Lliga ho té bastant complicat, i el Madrid ho té bastant encarrilat després de l'1-2 a Noeta, no? Aleshores, crec que després d'aquelles rondes de la Copa arriba a Lliga i després Champions, veurem com ho respecten el cos dels jugadors i tal. I després és que el mes de maig, el que estàvem dient anteriorment, que hi ha jornades intersemalars, a veure quan juga el Barça o Osasuna. Perquè jo crec que el dia 20, és a dir, la setmana que ve, jo crec que no ho faran, perquè tant el Barça com l'Osasuna crec que surten molt perjudicats. I si el Barça no juga a la final de Copa del Rei, jo crec que la posaran aquell cap de setmana. Si el Barça juga a la final de Copa del Rei, doncs allà sí que possiblement hi haurà un problema i que no m'estranyaria que fos entre la penúltima i última jornada o l'antepenúltima i penúltima jornada de Lliga, perquè és que si no ja no hi ha més forats, és a dir, perquè en un calendari tan atapeït que és impossible ja.
I si la part de dalt està entretinguda, per sota doncs hi ha bufetades, perquè l'Espanyol, que aquesta setmana doncs està indignat amb l'arbitratge que va tenir a Somos. Algú va veure imatges?
Sí.
Heu vist el partit?
Vaig veure els últims 20 minuts, és a dir, gairebé on va passar tot. I primer, dic que Joan Garcia, que no estigui convocat per la selecció, crec que és un insult. Crec que és un insult a qualsevol porter, des de Patufets fins a sènior. Crec que és un insult, perquè crec que Joan Garcia, si no és el millor, és el segon o tercer millor porter de la Lliga. Crec que és un escàndol de porter. I traient això, crec que, bueno, la paraula clara és un robatori, no? És a dir, crec que el penal, els dos penals per mi no són, és a dir, per mi l'últim penal és una broma, i crec que el penal que és el que no xula, que és el que xulen a favor de l'Espanyol. Que a més té la casualitat, o no, que aquest senyor va ser el que va atracar també a l'Espanyol al camp del València Mestalla, al camp de Mestalla, fa 2 temporades amb aquell famós robatori, no? Aleshores, crec que si tu t'equivoques una vegada, dius, ostres, tothom es pot equivocar, però quan s'equivoca d'aquesta manera 2 vegades, ja fa mal olor. Darder, el jugador del Mallorca, diu, és que els àrbitres amb l'Espanyol no ajuden mai, no? És a dir, doncs si ho diu un jugador de l'equip rival, crec que queda tot dit. Però bueno, jo crec que el nivell arbitral, ja ho hem parlat setmana rere setmana aquí en aquest programa, que deixa bastant que desitjar en aquesta Lliga.
Joan, què apuntaves?
Jo amb el tema de l'Espanyol, més que jo no em decantaré a dir que és un robatori, no segueixo tant a l'Espanyol com per pensar que és una cosa premeditada. No sé si aquest àrbit, tot i que sóc conscient de la polèmica que va haver fa uns anys, s'ho ha pres com una revenja. El que està clar és que una altra vegada, després del que va passar amb Julián Álvarez, es fa un ús massa excessiu del VAR. En aquest tipus de situacions no crec que el VAR hagi de jugar un paper tan important com per repetir un penal que Joan García para, que torna a parar després d'haver ja xiulat algun. No em sembla que el VAR hagi d'entrar en aquest tipus de situacions. Crec que ens estem passant, vull dir que no s'ha de revisar tot, no tot ha d'estar sota la lupa, no tot ha d'estar revisat tantes vegades com perquè es creïn noves interpretacions de les normes. I això és el que puc dir del partit, una llàstima.
Us sembla? No sé si tens alguna cosa a afegir, Miqui.
La veritat és que el tema de la zona de descens serà divertida, eh? Ens ho passarem molt bé, eh?
Home, els que estan implicats no crec que s'ho passin tant, eh?
Bueno, però vaja. Per això ho comentem. No, però jo crec que tan radical com l'Eduard que baixarà l'Espanyol, això no ho tinc gaire...
Bueno, però això és un soci...
Gaire, clar.
És un culer, per gustos, colors.
Ja ho sé, però jo, per exemple... No, digue'm.
Digo, jo segueixo pensant, compta amb el Girona, eh? Compta amb el Girona, perquè la lesió de Brian Hill... La lesió de Brian Hill...
El veus candidat estar... també, Raül?
Sí, perquè és que no porta moltes setmanes sense guanyar. Jo pensava que després de l'eliminació de la Champions era un equip que tornaria a mirar cap a dalt, però és que tot el contrari, a mi em deixa molt que desitjar. A més, crec que tenen un problema al davant, que no tenen davanter, i això és molt important en aquesta Lliga. Home, és que ho parlàvem la setmana passada, és a dir,
Estuani és
l'home senyor del Girona, i que una mica més, i està jugant en la Lliga de Veterans també, és a dir, és que això no parla bé del Girona i parla molt bé d'Estuani. Aleshores, compta amb el Girona, és a dir, per mi hi ha un equip que ja ha baixat, que és el Valladolid, queden 2 places, I hi ha molts equips que si es despisten una mica més, vigileu. I el proper partit del Girona serà a Montjuïc, és a dir, que no és un partit fàcil.
Allà, doncs, crispetes i el que calgui, perquè serà un partit entretingut, Bé, ara sí que canviem d'esport i parlem una miqueta de motor, que sé que a alguns us agrada i així també ens posarem una mica al dia. Si parlem del Mundial de MotoGP, aquest cap de setmana s'ha disputat el segon Gran Premi. Tailàndia va ser el primer, a finals a les acaballes del mes de febrer, i aquest cap de setmana l'escenari ha estat l'Argentina. I escolteu, això és un todo queda en casa, perquè els Márquez s'ho estan menjant entre ells en aquest inici de Mundial. Com ho estàs veient, Joan?
Doncs estic veient el Márquez que torna a ser molt superior. Sí, és veritat que la gent que hem seguit el Mundial des de fa anys tampoc crec que ens sorprengui massa tot el que ha passat. Ens ho esperàvem, ja l'any passat vèiem un Márquez que s'estava recuperant físicament, que tornava a tenir aquesta màgia que sempre l'ha caracteritzat, però bé, ara torna a tenir la millor moto. Bé, segurament sigui la primera vegada de la seva vida que té la millor moto de la parrilla i està fent màgia. El que més sorprèn és el rendiment del seu germà i, per contra, el rendiment de Pecco Bagnaia, que seria com el tercer en discòrdia, sí, que hauria d'estar disputant-se el Mundial amb el Márquez, i el que està és relegant-se fins a la quarta posició en el cas del Gran Premi d'Argentina, i Àlex està seguint el ritme del seu germà. A Tailàndia, si és veritat que va haver una gestió dels pneumàtics per part de Marc i que poder això va fer que l'Àlex es veiés liderant voltes que poder no li tocava liderar per ritme, però en aquesta carrera el mateix Marc ho ha dit, flipava amb com pilotava el seu germà, el ritme era increïble de tots dos, i doncs bé, si no canvia les coses, sobretot si Pecco Bagnaia no deixa de fixar-se en el seu company de box i no comença a centrar-se en ell mateix, a seguir fent les coses com les feia fins ara, preparant la moto divendres, arribant més lent fins al punt àlgid, si vol córrer, aquí només hi ha una persona que sap córrer i sap córrer molt, i és Marc Márquez, i es quedarà enrere i es frustrarà. Això és el que puc dir dels tres de davant.
Uh-huh. Ara, tot això acaba de començar, que només portem dos grans premis i que això, fins al mitjans de novembre o així que acabarà, doncs pot donar moltes voltes. Però com ho veus tu, Raül?
Jo veig que Marc Márquez aquest any pot batir tots els rècords absoluts en un mateix any, perquè no sé quants anys està el rècord de victòries en un campionat, però possiblement aquest any Marc Márquez farà tots els rècords possibles. Crec que és molt superior a la resta, crec que el seu màxim rival és el seu germà, que és Àlex Márquez. Ara ve un circuit que és el seu jardí de casa, que és el circuit dels Estats Units, com ha guanyat gairebé sempre. És un circuit que està fet per ell, com igual que Jerez, com igual que Sachsenring, com igual que Aragó, és a dir, la pregunta serà qui no guanyarà, és a dir, qui guanyarà a Márquez aquesta temporada, i jo crec que serà Àlex Márquez. Bagnaia aquest any pot sortir molt perjudicat, perquè si Márquez té la millor moto que mai l'ha tingut, i aquest any té la millor moto i és Marc Márquez, aquest any està passant tots els deutes que estava pagant des dels anys anteriors, de quan ell no estava bé i que molts reien d'ell follow la moto, segueix-me la moto, i Márquez ja deia, bueno, ja us passaré comptes, i ara Márquez està passant comptes i està gaudint com un nen petit, i s'ho mereix molt, perquè el millor pilot del món mereix tenir la millor moto del món.
I sobretot que el respectin les lesions, perquè recordem que temporades, clar, temporades anteriors, si no era un all, era una ceba. I això et va tallant el ritme, has de fer doncs descansos per recuperar-te d'aquestes lesions, i ja ho ha patit, ho ha patit. Miqui, a tu les motos, què?
Sí, fan... La veritat és que em fan gràcia.
Però segueixes, ho segueixes o no?
Segueixo alguna coseta, que passa és que, mira, Terrassa ha sigut una ciutat amb molta tradició de motor, no? I aquí, per exemple, doncs, seguim molt a la Berta Avellana Trial, no? Per exemple, sí. Amb el tema de les motos, doncs sí que seguim una miqueta, però no tant, però el que queda molt clar és que hi ha una sèrie d'esports on moltes vegades, i passa la Fórmula 1, no? Hi ha una part que és el pilot i una altra el cotxe o la moto, no? En el cas de tal i com estan ara mateix els reglaments i aquestes competicions, doncs si tens la millor moto i a sobre ets el millor pilot, ets un rival imbatible. I jo crec que Marc Márquez és un grandíssim pilot i a més té una gran moto. I jo crec que tot això, allò que diuen, s'alineen los astros, no?, perquè acabi aconseguint, doncs, jo crec que després de tot aquest temps que ha estat sense guanyar, doncs ha anat acumulant experiència positiva i negativa i ara doncs està sortint tot el que portava dins i jo crec que és un grandíssim pilot que a més està tenint té la millor moto del campionat, sens dubte.
I que justament aquest cap de setmana, així com a dada informativa interessant, ha igualat a 90 victòries Ángel Nieto, que és un referent del motociclisme espanyol, que va ser 13 vegades campió del món i que és, suposo que per generacions més joves, la referència que hi ha hagut en el motociclisme espanyol fins ara. A partir d'ara, doncs, evidentment, hi haurà altres que són precisament les que estem comentant. I si ens n'anem a la Fórmula 1, justament ha arrencat aquest cap de setmana...
A les 5 del matí,
Sí, amb el Gran Premi d'Austràlia.
Con nocturnidad y alevosía.
Aquesta competició que té un nom que jo que ja m'he desconnectat una mica de la Fórmula 1, a veure si ens doneu un cop de mà. Lando Norris, que ha estat el guanyador, aquest pilot de McLaren, s'ha endut el primer triomf en aquest gran sí. Premi de Fórmula 1. Qui és el Lando Norris?
És com una... un nom
a veure,
fàcil,
no, tots alhora no, eh?
És una jove perla. És una jove perla britànica que ja des dels 18 anys va ser company de Carlos Sainz i ara mateix el McLaren és el millor cotxe de la parrilla. Jo crec que un pas i mig fàcilment per sobre de la resta. I ahir, si no arriba a caure aigua del cel i de la manera que va caure, si no era un 1-2 de McLaren, però bueno, va començar a ploure i de quina manera, i va posar tots, com diria en castellà, patas arriba, no? I això va fer que els dos McLaren se'n fossin a la gespa. Finalment Lando Norris sí que va poder aturar a pit lane per canviar de pneumàtics i tot plegat va fer que al final fos primer. Però per mi el nom propi una altra vegada és Max Verstappen, perquè no té el cotxe, és a dir, no té el millor cotxe de la parrilla i encara molt així va estar lluitant fins a l'última volta amb Lando Norris, no? És a dir, crec que aquest any serà una temporada, a part de Mundial de Constructors i Mundial de Pilots, Mundial de la gent que fa les peces, perquè allà sí que hi ha el Mundial, perquè serà un Mundial de que es decidirà tot fins per detalls, per unes dècimes, unes mil·lèsimes pot haver-hi un Mundial.
Joan. I l'Aston Martin no està tan malament, eh?
No, totalment.
Joan.
Doncs aquesta temporada, per Lando Norris, jo crec que és la seva oportunitat per ser campió del món. A la Fórmula 1, les temporades poden canviar molt, sobretot de 15 anys, crec que de fet l'any vinent canvia el reglament. Sembla que McLaren ha trobat alguna cosa més que la resta, té bastantes dècimes més, però jo el que era, després de veure la temporada passada, no sé ben bé si McLaren sabrà gestionar qui és el primer pilot, qui és el segon pilot, perquè Oscar Piastri, que és el company d'equip de Lando Norris, l'australià, corria a casa, es va sortir quan va arribar la pluja, però és que és la seva segona temporada i l'any passat ja va lluitar per victòries amb Lando Norris, ja va fer actuacions més sòlides que Lando Norris, i a Lando Norris encara no se l'ha vist ferma respecte al que és lluitar per un Mundial. L'any passat devia guanyar-lo, tenia el millor cotxe i no va ser capaç d'enganxar-se a Max Verstappen i bé, esperem que Verstappen i Red Bull en aquest cas no trobin res més d'aquí al que queda de temporada. De fet, avui sortia una notícia que la FIA, que és la Federació Internacional d'Automobilisme, volia revisar els alerons del cotxe de McLaren, perquè McLaren va, com que estaven fent una mica de trampes amb un DRS constant, i això pot canviar una mica la dinàmica. És la primera carrera, són els primers 25 punts, i ja, quan no devia, Max Verstappen té 18. Només són 7 de diferència. Serà una temporada molt, molt, molt xula, perquè són 5 els rookies, 5 pilots nous a la parrilla, nous equips, Carlos Sainz a Williams, Hamilton a Ferrari... Bé, un inici de temporada il·lusionant, després d'uns quants una mica monòtons amb Max Verstappen dominant.
Yeah, i els...
Ara en compte...
Digues,
ha d'anar en compte aquest pilot, perquè si abandona se'n va Norris, no?, la seva cursa, no? L'estava deixant, us ho dic de veritat.
Ai, estava esperant el moment per colar-nos en l'acudit.
Us estava deixant, o sigui, tota l'estona, dic, ja veuràs.
Que se m'avancen, no?
O sigui, bueno, doncs això no, jo crec que és una temporada que serà divertida i McLaren, que més d'una vegada l'han pogut sancionar, doncs per coses, allò que diuen el filo del reglamento, no? Doncs aquest any no ho descartis, eh?
I escolteu,
Ron Dennis, sí.
I els pilots espanyols, Alonso i Sainz, que han abandonat en aquesta primera prova, a què aspiren?
Bueno, jo crec que són a intentar ser top 10. Intentar ser entre el 9è i el 10è és les seves millors posicions a final de temporada. Jo crec que els dos poden puntuar gairebé totes les carreres, és a dir, jo crec que és el que deia abans el Miki, és a dir, que el tema de que l'Aston Martin pintava molt malament i crec que no pinta tan malament com ho és. Aleshores, crec que els que van millorant poden estar entre el top 10 considerablement.
Joan?
Bé, segons el que es va veure a Austràlia, sobretot a la classificació, que al final és el que podem extreure més en net perquè va ploure diumenge, crec que Carlos Sainz pot lluitar sempre pels punts, però de la cinquena a la desena posició, i Alonso, pues, si fa màgia, podrà rascar algun punt, però estarà en la lluita per no ser el pitjor equip, a la meva opinió. De fet, avui enginyers d'Aston Martin diuen que el cotxe encara no està. Si és veritat que Adrian Newey, que és el nou enginyer jefe, acaba de començar a treballar, però a falta de sorpresa, Sainz hauria d'estar per davant d'Alonso una temporada més.
Bé, doncs acabarem, estem ja en l'últim minut, destacant que de vegades els petits també tenen coses a fer i tenen coses a guanyar, si no perden l'esperança, perquè el Newcastle ha trencat un malefici de 70 anys en guanyar la Copa de la Lliga derrotant el Liverpool, que ves per on ha quedat fora de la Champions. Eh?
Quina setmaneta.
De Newcastle a New Trophy, no?
Però una cosa, tu vols dir que...
Va pel Miki.
Voleu dir que el Newcastle és un equip petit? El Newcastle té més diners que gairebé... Bueno, té tots els equips d'Espanya.
Però escolta, una cosa, que els diners no ho fan tot. Mira, la UEFA està advertint... Home, si ajuden, pues mira, digue-li al PSG que fins a dia d'avui, que no ha tingut un entrenador amb una mica de cara i ulls, no ha fet gran cosa, només col·leccionar cromos i poca cosa més. Ho hem de deixar aquí, senyors. Fins una altra sessió. Que vagi molt bé la setmana.
Igualment, bona setmana a tots i totes.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza, amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.